L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, desig sexual a foc lent. Montse Mazón, psicòloga, benvinguda. Gràcies.
Hola.
Per ser amb nosaltres.
Hola.
Dius que Hollywood ens ha dit moltes coses sobre el sexe, que ha de ser libidinós, etc, però que hi ha el desig en resposta que no té res a veure amb el que ens ha dit Hollywood. En què consisteix aquest desig en resposta?
El desig en resposta, en comparació al que seria aquest desig del que parles, no? Més hollywoodiense, en el que anem molt a expressar la sexualitat des d'un lloc molt fogós i des d'un lloc molt espontani, el desig en resposta seria aquell desig en el que nosaltres, davant d'unes determinades circumstàncies externes i internes, arribem també a connectar amb el desig. Però no serà un desig espontani i un desig que sorgirà com del no-res, sense fins i tot cap estímul davant que ens el desperti, no? Seria com quan estem al sofà i estem mirant el Netflix i de sobte ens acaba d'entrar la gana de cop i ens llevem del sofà i anem a la nevera corrents a agafar qualsevol cosa perquè ens ha agafat com aquesta gana de cop. Doncs en el desig en resposta seria diferent. Seria, per exemple, si anem a un restaurant i no tenim gaire gana, potser, de menjar el postre, perquè estem bastant plens, però ens posen un postre amb una salseta que ens sembla que té bona pinta, fa bastant bona olor, i pensem, bueno, començo provant la salsa, i dius, ai, sí, em sembla que em menjaré una mica més. I comença a despertar-se aquesta gana, que seria en resposta, doncs, a aquest postre que tenim a davant, i a més ens fa pensar, doncs, en l'últim cop que vam menjar una cosa similar, i el bé que ens ho vam passar, el plaer que vam tenir, no? Doncs aquest desig en resposta, portat a l'àmbit sexual, tindria a veure precisament amb això, no? Estem en una situació emocional sexual, podríem dir, neutra, perquè no tenim específicament ganes de tenir sexe, tampoc estem tancats, però no hi estem pensant en la sexualitat, i apareixen, doncs, alguns estímuls externs. Per exemple, podria ser una persona que ens atrau, no? Podem tenir una cita amb algú i que ens sembli superatractiva, i a més estem de vacances i internament estem superrelaxades i la conversa ens sembla superestimulant, no? I la novetat de la situació en aquest cas també ens portaria, doncs, a poder despertar aquest desig en resposta.
Ara, Hollywood, no sé si aprovaria, a part de totes les metàfores que has fet amb el menjar, que sí que són molt cinematogràfiques, no sé si a Hollywood li agradaria gaire, tota aquesta lentitud.
Bueno, el fet és que, clar, a Hollywood el que estan expressant és aquest desig més animal, suposo que és molt més mediàtic, no? I el que ens han fet creure és que aquest és el desig predominant, quan en realitat el desig predominant és el desig en resposta.
Dic Hollywood, Emma Ribas, doctora Emma Ribas, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Per no parlar de la pornografia.
Exactament,
la pornografia
que mata relacions de parella.
Directament,
així.
La doctora Emma Ribas, juntament amb Montse Mazón i Luana Salvador, també psicòloga especialitzada en sexualitat i teràpia corporal. Luana, ben retrobada, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, un plaer sempre.
Avui, desig sexual a foc lent. De la parella, si parlem d'una relació sana, estable i duradora, passen moltes coses a molts nivells durant els anys i la del sexe n'és una de cabdal. L'evolució de les relacions sexuals va canviant i aquest foc inicial es converteix en una altra cosa igualment vàlida i carregada de potència. Com diu la professora d'infermeria de la Universitat de Valladolid, Rosa Maria Càrdava, quan parla del sexe amb menopausa, en la sexualitat no només influeixen els canvis hormonals, i assegura taxativament que les dones no són només estrògens. Però no només hi juguen les hormones en aquest joc eròtic, diu Emma Ribas al seu llibre Mindful Sex, que és possible canviar la forma de relacionar-nos sexualment per gaudir en plenitud del sexe i també per ser capaços de generar una intimitat i una connexió profundes que donin un gir de 180 graus a la nostra vida sexual i la portin al següent nivell. El següent nivell pot ser el desig en resposta, és a dir, tenir present que no cal imitar ni Hollywood ni la pornografia. És a dir, que podem tenir una sexualitat amb més lentitud, amb més consciència. Com diu la doctora Emma Ribas, si apliquem el mindfulness al terreny sexual, estarem obrint la porta a una connexió gairebé màgica amb el plaer que simplement succeeix i que és única. Avui a l'Ofici de Viure, desig sexual a foc lent.
Anaïs Nin. Hi ha moltíssims sentits secundaris que flueixen com afluents del corrent principal del sexe, alimentant-lo. Solament la unió dels batecs del sexe i del cor pot crear l'èxtasi.
Em dic Mireia Dardé, em dedico a la psicoteràpia i especialment a la formació de terapeutes. I sóc especialista en l'àmbit de la sexualitat femenina i també dels somnis. He escrit alguns llibres relacionats amb això. A davant de la pregunta de com descobrir o trobar el desig després del foc de l'enamorament dins de l'àmbit de la parella, i el títol del programa és El desig sexual a foc lent, el que em trobo és que aquesta pregunta o aquest tema me l'han plantejat últimament moltes vegades, no? Per tant, jo tinc clar que és un tema que segurament costa trobar el desig en l'àmbit de la parella després dels primers moments. I jo crec que això és degut també a l'efecte Coolidge, que és que està demostrat que quan hi ha una parella durant un temps, el desig disminueix. En canvi, quan es renova la parella i hi ha una nova parella, el desig augmenta. Això passa tant en persones com en animals. S'ha comprovat, no? També Esther Perel diu que el desig es desperta amb la distància, veient a l'altre fent el que li agrada, quan hi ha un espai entre els dos, no? I l'àmbit de la parella, la vida quotidiana, això no ho afavoreix gens. Si això li sumem a l'estrès que tenim habitualment, encara el desig queda menys a la vista. I si a més li sumem que la sexualitat a la nostra cultura és un tabú i no es parla, i dintre de l'àmbit de la parella també costa la comunicació sobre aquests temes, això fa, jo crec, que el desig a dintre de la parella costi una mica.
La Mireia Dardé, Emma Ribas, diu que costa, i tu dius des de ja fa temps que es pot treballar, que canviar la forma de fer l'amor és un art i és un procés d'aprenentatge.
Exactament, perquè una cosa és el desig i l'altra és el plaer. El desig ve d'una expectativa, ve de la nostra ment, i el plaer neix del nostre cos. I el nostre cos és una font inesgotable de plaer. El que passa que vivim constantment en la nostra ment, en el que hem de fer, i estem desconnectats del nostre cos. Aleshores, quan comencem a connectar amb el nostre cos a través dels nostres sentits, aquí hi donem un espai, aquí podem començar a sentir el plaer, estant presents. Aleshores, és quan podem començar a desenvolupar aquest gaudi, aquest poder estar amb mi i amb l'altre, perquè no sempre ha de venir de fora, sinó que pot néixer de dins. I quan aquest plaer neix des de dins, passa el que comentava la Montse, no?, del desig en resposta, que s'encavalca. O sigui, quan nosaltres comencem a sentir aquest plaer que dediquem a uns instants a què a nosaltres mateixos o la nostra parella ens faci unes carícies, aparegui alguna olor amb algun oli essencial o ens diguin unes paraules boniques i estem allà en aquesta situació que és plaent, de cop i volta pot ser que en principi tu no vols res ni sents cap mena de desig ni d'excitació ni de ganes de res, però estàs en aquella situació que és tan agradable que de cop i volta va apareixent aquest desig, que és com aquesta energia interna que ja vol, no? I va a buscar després més, no? Perquè apareix aquest desig. De fet, a les consultes de sexologia passa molt sovint, i de teràpia de parella, que consulten moltes persones preocupades perquè diuen, és que jo ja no tinc desig per la meva parella, aleshores això què vol dir? He de deixar la meva relació? I venen preocupades per això, i és no, és que hi ha moltes altres maneres per poder connectar amb la nostra parella i tenir una sexualitat en la qual gaudeixis molt i que sigui profunda i que encara faci que la vostra relació sigui molt, molt més potent.
El que passa que, com dèiem, no és el que ens han ensenyat. Eh?
Exactament.
Sí. No sé, Luana, vols afegir alguna cosa al que has sentit fins ara?
Estic completament d'acord amb el que han dit. O sigui, l'Emma, tot això que ha dit dels cinc sentits em sembla magistral, perquè és tal qual. Vull dir, ens oblidem que el desig l'hem de cultivar a partir del plaer, com ha dit molt bé, a través del cos, i els cinc sentits ajuden moltíssim. I també jo crec que hi ha una part de, sobretot en parelles de llarga durada, que és on normalment apareix més aquesta sensació de tenir un problema de que ja no tinc desig, no? És també, jo afegiria com el cultiu a la intimitat, no? Aquesta connexió que segur que hi és, perquè si hi ha amor a la parella encara hi ha, o sigui, hi ha aquesta connexió, però sembla com que a l'hàbit diari, no? Les coses diàries que hem de fer sempre, no? Aquests hàbits que ens entren en monotonia, ens fan com relegar molt aquest plaer a l'últim moment i si tenim temps, no? Llavors això és el que porta, en la meva opinió, a aquesta cosa de ja no sento plaer, però és que clar, no m'estic deixant connectar amb el plaer, no? Com la invitació seria donar més espais de plaer en parella i també individualment, perquè igual que se'ns oblida en parella, se'ns oblida individualment, no? No ens donem temps a poder gaudir del nostre cos de la manera que sigui, no? La Montse parlava del menjar i és una manera de connectar també amb el plaer. Vull dir que potser buscar des d'aquí també seria una manera.
Sí, sí, la metàfora inicial ve de la Montse de comparar el sexe amb el menjar, eh, Montse?
Sí. Sí, perquè no deixa de ser superplaente, també, no? I mai falla, dic sempre que és un plaer que mai falla, no?
El quin?
El plaer del menjar.
El del menjar. Dius que si fa molt de temps que no sents allò tan animal, no pateixis. No vol dir que tinguis un problema, sinó que tens un altre tipus de desig, que és el desig del qual estem parlant, aquest desig en resposta, que és molt menys conegut. No cal esforçar-se ni anar-lo a buscar, sinó que n'hi ha prou a abandonar-se al plaer, a les sensacions del nostre cos. Estem parlant, aquí hi ha una prèvia, Montse, estem parlant, evidentment, amb relacions consentides, amb persones amb les quals hi ha confiança. És evident, sí. Perquè si no es pot generar aquest tipus de desig.
Sí, sí, estem parlant d'una relació en la que hi ha una seguretat i una confiança, que serà amb la parella, no? I des del consentiment, no? Bueno, ara remetré una mica a les regles d'hora de la sexualitat d'Antoni Bolinches, no? Que parla de que no farem res que no vulguem, només farem allò que vulguem i sempre des del desig previ, que pot ser aquest desig més espontani o pot ser aquest desig en resposta, no? Per tant, no estarem vulnerant els nostres límits i també haurem de respectar els límits de l'altre.
A la línia de donar més eines, entre cometes, Emma Ribas, tu que fa temps que ja vas divulgant aquestes eines i també a través del teu llibre Mindful Sex, has parlat de carícies, els massatges serien una altra eina, diguem-ho així?
El massatge conscient.
Massatge conscient.
Carícies conscients, l'abraçada, no? Que ja està demostrat ara científicament que les abraçades, quan duren més de 8 minuts, doncs alliberem oxitocina, redueixen el cortisol, aleshores generen molt de benestar, no? Les carícies conscients també, perquè també és contacte físic, el pell amb pell, per exemple, el que comentava la Luana, que és molt important, no? El poder, en la meva vida quotidiana, connectar amb el plaer. No? No només amb mi, sinó també amb la parella, despertar el nostre cos. Aleshores podria ser, per exemple, les abraçades abans d'anar a dormir amb la parella, el pell amb pell, podria ser una manera d'anar introduint aquestes petites càpsules de plaer en el meu dia a dia, o jo, a mi què em produeix plaer en el meu dia a dia? Potser avui no seria un dia de sol, però si fes sol, no? Potser és el sol o la corrent d'aire, o què em produeix plaer a mi i què ens produeix plaer junts. I en la línia del que comentava la Montse, que és molt interessant, no?, el consentiment, aquí hi ha una línia molt fina, perquè moltes vegades aquest consentiment, moltes vegades sense voler, no?, ho acabem fent per l'altre, no?, perquè potser ja fa molts dies que no tenim sexe, i aquí hi ha una línia molt delicada que hem d'educar molt a la nostra societat en el consentiment, perquè podem saltar-nos aquesta línia sense voler i acabar fent, no?, acabar tenint penetracions o sexe perquè fa setmanes que no tenim o fa dies i crec que la meva parella ho vol, aleshores m'està fent aquest massatge perquè crec que vol tenir sexe, aleshores ho acabo fent per l'altre, no? I aquí estic generant una memòria de dolor en el meu cos. Per això és tan important que ens eduquem amb la consciència i amb des de la presència. Si jo sento i noto que la meva parella està tenint sexe per mi, deixo de tenir sexe, o sigui, ho aturo i pregunto a l'altre, perquè sobretot és important, o a mi mateix o a mi mateixa també, escoltar-me i no seguir. Aquest és un tema important perquè es repeteix molt i acaba tenint unes conseqüències en la persona i en la relació de parella.
Què en penses, Luana, d'aquesta fina línia del consentiment?
Estic completíssimament d'acord. Jo és un tema que també em trobo molt a formacions i acompanyaments, aquesta cosa de, no, és que jo estimo molt la meva parella, llavors jo no m'importa, no? És aquest consentiment encobert, o sigui, no? Hi ha aquesta cosa ahí, aquesta línia tan fina que deia l'Emma, que és que estic super, super d'acord. I és, jo crec que aquí el que hauríem de fer, sense la imposició, l'hauria des del consell, diguéssim, seria una mica, jo crec que tenir una conversa important amb la parella, de dir, a partir d'ara, no? O sigui, d'agafar un dia i dir, anem a parlar sobre sexualitat, no? De com estàs tu ara mateix amb el tema de la sexualitat, en quin punt estàs, perquè la sexualitat evoluciona i canviem, no? I sobretot estic pensant en parelles de llarga durada, no? En quin punt estàs tu, en quin punt estic jo, que puguem parlar des d'aquesta intimitat que comentava abans. És un concepte que a mi és molt del John Gottman, com a autor, m'agrada molt, ell treballa molt en parelles i diu moltíssimes coses interessants, però el resum seria una mica anem a la intimitat, no? Anem a poder parlar del que necessito, del que em fa por, del que ja no m'agrada, del que vull, no? Llavors jo crec que aquesta línia tan fina, si hi ha aquesta conversa prèvia de fins i tot a partir d'ara, quan tinguem una trobada sexual, jo puc començar potser sense tantes ganes i veure si m'introdueixo i a partir d'aquí m'animo, jo puc tenir la llibertat sense que tu sentis que t'estic fent mal o el que sigui, no? Perquè aquí entren en joc moltes emocions, de poder dir, escolta, mira, estic entrant, però no vull seguir o vull deixar-ho fins aquí o no cal que arribem al final entès com a coito orgasmo, que és el típic guió sexual, no? O sigui, com que tinguem la llibertat i la confiança de poder dir-nos les coses de la manera que ho sentim, no? O sigui, empàticament, tot molt correcte, però que hi hagi aquesta conversa prèvia a mi em sembla molt interessant, perquè això allibera molt a la parella, dona com molta pau de dir ens estem entenent aquí, no? Jugaria una mica des d'aquí.
Sí, jo seguint el fil de la Luana, afegiria que la creació d'aquest espai segur amb la parella pot ser, per una banda, molt excitant, perquè estàs expressant, no estàs expressant només pors i vulnerabilitat, sinó que estàs expressant desitjos, potser fantasies, no? Pots aprofitar per ampliar el coneixement de l'altra persona del que tu et provoca desig i plaer. I alhora també parlar des de la vulnerabilitat i la por pot millorar la connexió de la que parlàvem abans també, Emma, no? De la connexió amb la parella i que també això ens apropi més a l'altra persona i vagi a favor del desig.
Exactament, i crec que has dit una paraula clau, que és espai segur. Que la parella sigui un espai segur on jo em pugui expressar i que sàpiga que no passarà absolutament res que jo no vulgui, i això és clau. Em comentava l'altre dia una persona a consulta que va ser molt interessant perquè va dir una paraula que deia, amb les meves amigues diem que fem el polvo valium.
Caram.
I vaig dir, què és això? I em va dir, doncs clar, perquè les nostres parelles es tranquil·litzin, doncs tenir sexe i ja està, i que callin, i que no s'enfadin. I que vaig dir, ostres, doncs això són abusos sexuals consentits, fixeu-vos, no? I li havien posat l'etiqueta i va dir, ostres, doncs ara em prenc consciència i ho diré a les meves amigues, que clar, que el que en deien polvo valium realment són abusos sexuals consentits.
En una altra generació, la persona hauria tingut la sensació que s'hagués dit ella mateixa que s'estava sacrificant.
Exactament.
Per la persona estimada.
O tenint sexe per l'altre, o tenint sexe com una tasca més en el meu dia a dia, o sí, tenir sexe sense desig.
Clar, llavors en aquest tipus de parelles no se'ls hi pot dir, per exemple, que es pot tenir una bona sexualitat sense arribar a l'orgasme, per exemple.
Sí, i és educar, no? I sense la penetració, és educar en això, no? Que què és el sexe, què és la sexualitat, no? Que aquest sexe que hem tots après, no? Està a l'inconscient col·lectiu de les pel·lícules, que el sexe sempre ha de canviar, ha d'acabar amb orgasme, amb penetració. Doncs que no, la sexualitat va molt més enllà i té que veure amb que som sers humans, té que veure amb les nostres emocions, té que veure amb la nostra connexió i va molt més enllà que un simple orgasme.
Sí, no us fa la sensació, Emma, Luana, Montse, que, per exemple, tu, Luana, que ets coautora del llibre Mujer, Deseo y Placer i que fa també anys que estàs divulgant sobre la qüestió, que fa falta encara molta divulgació entre les persones més joves?
Sí, sí, completament d'acord. A més, ara hi ha aquest efecte estrany, no? que és, tenen molta informació, però ojo amb la informació, perquè hi ha tanta que molta no és gaire vàlida. Llavors, hi ha aquí una sobreestimulació, hi ha una hipersexualitat. Llavors, hi ha per una banda, és que bé que tenen més accés, que potser fa anys que no hi havia, però l'educació segueix sent nefasta, perquè tot i que tenen la informació, després tampoc parlen d'això i segueixes preguntant, escolta, això parleu a casa? No, a casa no ho parlem, no? Llavors, d'on traieu l'educació? I llavors tornem, que si a les pel·lícules porno, que si, no? Aquesta cosa hollywoodiense que dèiem a l'inici, que no és la realitat. Llavors, això és com un desastre, no? Sí, sí, falta educació, clarament.
Julio Cortázar. Vine a dormir amb mi. No farem l'amor. Ell ens el farà a nosaltres.
Diu la Montse Mazón que el desig en resposta té un avantatge molt gran si el comparem amb l'altre desig, que és un desig que, com qualsevol flama, al final s'acaba. Quan som en una relació duradora, podem fer que la nostra parella aprengui a despertar aquest desig en resposta i que no esperi, dius Montse, que ens tirem damunt seu. Que això abans funcionava, però que després va deixar de fer efecte.
Sí, aquí introduiré el factor comunicació. Moltes parelles parlen de tot, no? I no parlen de sexe, i és ben curiós, no? Per exemple, quan coneixem alguna persona estrangera que parla un idioma diferent al nostre, correm a aprendre aquest idioma, ni que sigui per xapurrejar quatre coses, fins i tot per seduir l'altre, no? I quan ens trobem sobre les quatre potes al llit, no? És com ja ens quedem muts, sembla que ens ha menjat la llengua el gat i ja no sabem parlar de res, però hem de parlar de sexe. I d'aquesta manera és com arribarem, doncs, a entendre el món del desig de l'altre, quina és la llisteta de coses que provoca plaer i desig a l'altra persona i que l'altra persona conegui la nostra llisteta, no? de coses que ens provoquen desig i que ens provoquen el plaer, no? Que portaran a poder tenir relacions sexuals més satisfactòries.
No sé si et recordes, Emma, el programa mític, històric, Hablemos de Sexo, de la doctora Elena Ochoa, que va ser el primer programa que es va fer en aquest cas a Televisió Espanyola, sobre sexualitat, no? Que ja semblava molt trencador en aquella època. I parlar de sexe en la línia que ens comenta la Montse, quan sou partidàries de fer-ho? En quin moment? Al llit directament o en altres contextos?
Que tots, on la parella li vingui de gust, no? O sigui, aquí no hi ha límits. Cadascú amb la seva sexualitat és lliure de crear el que vulgui, no? Perquè la sexualitat és creativitat, també.
Sí, Luana, tu també ets partidària de parlar-ne?
Totalment, és que la comunicació és bàsica. Quan es perd, aquí comença a haver el fallo, i és el que ha dit la Montse, que hi ha un punt en què la parella no sé què passa, que potser comences a parlar de totes les altres coses, però del sexe no parles. I hi ha hagut una cosa aquí que també, no?, aquesta cosa de l'hàbit, de la monotonia, que és, bueno, com que ja sabem com es fa, ja ho fem, ja tenim aquesta tendència, ja no parlem més, no? I això al final apaga aquest foc, però a més no dona peu a que hi hagi un provar des d'un altre lloc. O sigui que la comunicació és vital, i cuidar els detalls del dia a dia, que potser no són sexuals directament, però sí que detalls que cuidin el plaer en parella. Això també ajuda molt a que la cosa es relaxi i es pugui també entrar en aquest tema des d'un altre lloc, no? Jo crec que també els detalls són importants.
Sí, i en quant a la comunicació, no, com comentava la Luana també i la Montse, que estem totes d'acord que és tan, tan important també veure quin tipus de comunicació, perquè moltes vegades a través de la comunicació poden haver-hi retrets, no, que tu no em vens a buscar, llavors no em desitges, no t'agrado, o poden haver-hi no, sentir-te forçada a través de la comunicació, o que, no, no, que les expectatives no es compleixen. Aleshores, aquesta comunicació és tan important que sigui des de la gratitud, que podria ser també una pràctica a fer, no?, en parella o en mi, perquè la gratitud també és una forma d'abundància dintre de la relació. Aleshores, jo sempre animo a que quan hi hagi la comunicació en quant a la sexualitat o el que sigui, doncs que es parli, doncs que es faci primer un petit exercici de donar les gràcies. I després també, què m'agradaria a mi? No? Des de la meva necessitat, no de què busco de tu o què espero de tu, no? Enfocar-nos més en què em ve de gust o què m'agradaria des d'aquell lloc, no? I vigilar amb el tema del judici, que això és molt, molt important. El judici, la crítica, el retret, tot això trenca, tanca la comunicació. O sigui, una comunicació des del cor.
Sí. Suposo que totes heu notat, heu vist grans canvis a la consulta quan ha canviat la comunicació entre la parella. Eh?
Absolutament. Absolutament, un gir.
Sí, sí, 100%.
Sí, sí, sí. Sí, només el sol fet de parlar-ne.
Sí, 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 perquè es coneixen i és superimportant que coneguin qualsevol dimensió de l'altra persona en relació al sexe, emocions, pensa, no, què pensa, quines creences té sobre el sexe, quines emocions se li desperten davant de la relació sexual. O sigui, al final també estàs coneguent a la persona i no només en la dimensió sexual, perquè moltes vegades ens trobem que els problemes que passen al sexe no tenen directament a veure amb la sexualitat en si, sinó amb aquesta capacitat de donar, de ser generosa o generosa, des de quin lloc ho ets. Potser la vida també et costa donar o et costa rebre la vida, no? I tot això també és interessant de treballar-ho a la consulta, o ets una persona pues això, que et costa connectar amb aquesta dimensió perquè has de treure el control, no? Perquè arribi el desig, ja dèiem que s'ha de donar permís. Doncs si ets una persona que controla massa, potser també tindràs dificultats, no?
Sí, és molt interessant que la sexualitat és la punta de l'iceberg, no? I darrere es troben molts, molts factors que estan influint, no?, la sexualitat d'aquella persona i de la parella. És molt interessant.
Tu expliques, Emma, que el mindful sex suposa gaudir plenament de la intimitat sexual, de l'erotisme, de la connexió, del cos, gràcies a l'atenció total en el moment present i aquesta màgia que es crea en el procés mateix de practicar el sexe. Creus que a poc anem entrant amb aquesta actitud que tu reivindiques ja fa temps, més mindful també en la sexualitat?
Sí, jo crec que cada vegada hi ha més persones que ho demanen i també a vegades pregunten, ostres, doncs hi ha d'haver un entrenament. Doncs la veritat és que amb una sola pràctica guiada ja estàs practicant mindful sex, no? Que no requereix d'un entrenament per poder-ho practicar, sinó que podem practicar ja, no? Practica amb la teva parella, no? Per exemple, mirar-vos als ulls. Mirar-vos als ulls, res, durant una estoneta, 5 minuts, no? Què succeeix? Observar si hi ha alguna cosa que canvia entre nosaltres. No? Moltes parelles tenen penetracions, no es miren ni als ulls, tenen o no s'acaricien, no hi ha un... Justament va passar ara fa res a la facultat que vaig fer una pràctica d'aquestes, una classe de mindful sex amb psicòlegs i sexòlegs, de classe de màster de la facultat, i havíem de fer una pràctica, doncs, de carícies conscients i de mirada conscient, i em van dir que no. O sigui, escandalitzats.
O sigui, futurs professionals.
Sí, tota una classe dient-me que no podien fer aquella pràctica, que no. Després, el que vam fer va ser començar primer amb els ulls tancats per parelles i després ja poder obrir els ulls. I van acabar, al final, tota la classe abraçats i dient que havia sigut la millor classe. Però fixeu-vos, no?, que com a societat ens costa encara connectar amb la mirada, connectar amb l'abraçada, no? Hi ha com molta resistència i molt poca educació en aquest aspecte, i després, no, jo els deia, i segur que després teniu sexe amb la primera persona que us coneixeu, no? Sense penetracions, sense que prèviament, i que això també va ajudar a reflexionar, no?
Sí, i encara costa més tot plegat després de la pandèmia,
Sí.
Sí, ja està, hi ha més tancament. Sí, i la Luana, com ho portes això de les carícies en els teus tallers?
Sí, passa el mateix, Sí, és que escoltava l'Emma i m'estava rient sola perquè pensava, és que és així, no? O sigui, i a mi tota l'estona em ve el concepte de de que tenim com, no sé, el cervell dividit entre sexe i intimitat, no? Sembla que les dues coses juntes entris en un, no sé, exploti alguna cosa, no? I sí, passa això, o sigui, en el moment que tu, aquesta dificultat de mirar l'altre, que al final reflexa també coses teves, no? Però la pràctica jo crec que seria començar des del que deia l'Emma, absolutament, des del més petit, que és anem a mirar-nos, potser tanques els ulls, palma en palma de la mà, què sents, i poder comunicar a partir d'aquí, no? Perquè estem parlant tota l'estona de comunicar, però, clar, no és anem a parlar de sexe d'absolutament tot, que sí, però cada vegada necessites un previ de... Un moment, anem a fer només... No anem a parlar gaire, però potser anem a mirar-nos una estona i no hem de fer res més que això, no? Perquè després hi ha una cosa que ens porta com al deber, aquesta cosa que també ha sortit abans de ho acabo fent perquè, no? Per, bueno, coses millors o sigui, objectius millors o pitjors o amb més bona voluntat, diguéssim, però que al final tu no t'estàs escoltant, no estàs escoltant què et passa, no estàs connectant amb el plaer, amb la intimitat, amb aquesta cosa tan profunda, tan vulnerable, no? Que al final és el més interessant. Després la relació sexual és com tu vulguis que sigui, no? La pràctica és la que tu vulguis. Però aquesta cosa de sensació, és que és sensació corporal, és aquí on connectarem en el plaer i en si hi ha plaer, jo voldré repetir, no? Aquesta cosa que ens porta la motivació. Si jo no sento plaer, jo mai tindré ni un desig tipus 1, diguéssim, no? Ni un desig espontani, ni un desig en resposta, perquè si jo no sento plaer, per què vull fer jo? No? O sigui, la cosa és, anem a entrenar-nos per sentir plaer, de la manera que sigui, no? Cadascú aquí, com vulgui, però anem a entrenar aquesta sensibilitat corporal.
Ara, per tot el que esteu dient, cal temps, eh?
Exacte, sí, i presència.
Sí. La Luana Salvador, l'Emma Ribas, la Montse Mazón, ens estan parlant avui del desig sexual a foc lent.
Isabel Allende. Per les dones, el millor afrodisíac són les paraules. El punt G és a les orelles. El que cerqui més avall està perdent el temps.
En aquest desig sexual a foc lent, i esteu d'acord amb el que, Montse, amb el que acabeu de sentir d'Isabel Allende, que l'estímul principal és el de les paraules en les dones, deia ella? Que el punt G és a les orelles.
Això diuen, però jo crec que és molt personal, eh? Que cada persona, sigui dona, sigui home, té les seves preferències i una persona pot despertar el seu desig i sentir-se molt especial si li fan una abraçada de 8 minuts, no? Com explicava la Emma, i una altra persona potser li fa sentir especial que l'emmanilli al llit. Vull dir que cadascú té les seves preferències, vull dir, amb això... No sé si hi ha alguna literatura científica que en parli, però jo crec que sí que és anar molt al que cada persona realment ha après, perquè hem après a desitjar i hem après a que ens agradin unes coses i no unes altres. Hi ha molta
part d'aprenentatge. Sí, no sé si la neurociència em diu alguna cosa sobre...
La paraula té molt de poder i és un gran lubricant, no? Perquè quan et diuen coses boniques és agradable, no? I, o quan l'altra persona et diu que ets irresistible per ella o que li agrades i et diu les coses boniques que potser no t'han dit a la teva infantesa o potser no et solen dir al teu dia a dia, clar, això sol ser agradable. Sí que és veritat que hi ha persones que no ho necessiten, però hi ha persones que, clar, només amb això ja es desfan els braços de
sí,
la persona.
Encara que portin 40 anys juntes?
Sí, jo crec que sí, que hi ha persones que igualment els hi segueix agradant que la seva parella les valori, els hi digui coses boniques, i jo crec que és una manera d'anar cultivant la relació, no? I que no... és una manera d'anar regant, no? La planta de la relació, anar dient, no? El que m'agrada de l'altre, com el que comentàvem abans, l'agraïment, no? I això... ajuda, nutreix, és anar posant com abono, no? A la planta, abonament.
Dius, Emma, que la teva vida sexual és un reflex de la teva salut general. Ho dius a Mindful Sex, del teu equilibri emocional i del teu benestar relacional. Ho dic també pensant en les persones que ens estiguin escoltant i pensin, potser això ja, tot això que estan dient no va amb mi. Ara mateix, a la meva vida, tinc altres problemes.
Sí. És un reflex de la teva salut general, perquè aquí ho vaig posar perquè hi ha, a les consultes de sexologia estan plenes de disfuncions sexuals, plenes. Aleshores, que és un escàndol, perquè amb el que es parla en teoria de sexualitat i que ara, no, que se'n parla molt més, doncs en realitat seguim tenint molts problemes en aquest sentit, perquè el tipus de sexualitat que es ven no és una sexualitat saludable, no se'ns educa per una sexualitat conscient, i això fa que moltes persones pateixin en silenci. Aleshores, ens trobem amb disfuncions erèctils, ens trobem amb problemes d'ejaculació precoç i molt de patiment. Ens trobem amb dones, per exemple, que tenen vaginisme, dispareunia, amb dones, per exemple, que estan en la fase de la menopausa i es pensen que ja el sexe ja no és per elles, però justament perquè hem rebut tots aquesta educació sexual i no se'ns ha ensenyat aquest altre tipus de sexualitat. Aleshores, quan nosaltres descobrim que hi ha un altre tipus de sexualitat més conscient, més present, en la que podem sentir molt de plaer, aquí hi ha un canvi espectacular, no? Hi ha unes ganes, com comentava abans la Luana, no? quan tu sents plaer, vols més d'allò. En canvi, quan tu tens sexe perquè creus que és el que has de fer i d'una manera determinada, i allò no et nutreix, allò té unes conseqüències a la teva vida. Perquè si tu acceptes penetracions sense desig, sense ganes, això et portarà a que acabis tenint o dolor a la penetració, que acabis tenint necessitant lubricants, necessitaràs, no, com, bueno, hi haurà bloquejos, i això et portarà a no tenir una felicitat en la teva vida personal i de parella.
Luana, tu també veus ara més disfuncions sexuals que abans? Quan no es parlava tant de sexe ni se'n veia tant?
Sí, jo també trobo que ja està molt ple. El que passa que jo aquí afegiria el punt controvertit. Jo crec que hi ha moltes variables a tenir en compte quan una persona et ve i et diu, ostres, no, el que has dit tu, Gaspar, m'estan passant altres coses i jo ara no estic per això. No? Jo no penso que la vida sexual és el que et doni absolutament la salut, no? Tot i que té molta relació, és cert. Però jo sempre dic que hi ha moments en la teva vida en què potser necessites pausar la teva sexualitat. Sexualitat entesa com a relació sexual, eh? Sexualitat sempre està present, però com a relació sexual potser sí que necessites pausar aquesta sexualitat, i està bé, i és el que necessites, no? Que de vegades sento jo a les consultes, moltes vegades és com aquesta ànsia i necessitat de voler recuperar de la manera que sigui pues una relació sexual de la manera que sigui, i això a mi em preocupa. O sigui, jo quan veig això dic, bueno, un moment, anem a respirar, anem a veure per què vols recuperar això, no? Aquesta, el recuperar moltes vegades a mi em ve una altra paraula al cap que ha sortit abans, que és la de sacrifici, no? Com per recuperar ets de sacrificar, no? Llavors, no, anem a veure com... M'agrada més utilitzar una altra paraula, que és reconciliar. Anem a reconciliar això que sento amb el meu desig, això que sento amb el meu plaer, anem a intentar reconciliar-ho, però necessitem pausar-ho. I per això també el programa d'avui, no, del desig a foc lent, perquè és des de la lentitud, des de la paciència, des de donar temps, i si necessites parar i després tornar a arrencar, endavant, no? No com vull aquesta pastilleta que m'ho solucioni tot i vull tornar un altre cop al desig aquest espontani. No, no, això no va així. Anem a escoltar el cos. O sigui, seria una mica per aquí.
Sí, Montse, hi estàs d'acord?
Sí, sí, tant, estic super d'acord, perquè el desig en resposta necessita temps. Vull dir, el desig en resposta, hem de tenir molt clar que no és, que l'habitual no és l'altre. Vull dir, que ens han fet creure, no?, que hem d'anar com calents o calentes, i no, normalment no anem així. I aleshores, jo crec que és molt interessant, doncs, tenir en compte el factor temps. També passa molt amb les parelles, que hi ha persones que volen tenir més sexe que l'altra, no?, a la parella. I el que hem de donar, sobretot, primer a la persona que vol, que té menys desig sexual, és donar temps. Temps és un factor fonamental per fer donar espai a que la persona que té menys desig sexual en tingui.
I pel que fa a la persona que ens deia la Luana Salvador, que decideix aturar durant una temporada la seva activitat sexual?
Sí, és totalment lícit. Al final, la sexualitat, hem de recordar que no cobreix una necessitat homeostàtica com el menjar o com el beure.
Tot i que has començat comparant-la amb el menjar, eh?
Sí, bueno, és matèria meva. Però sí, no, clar, sí que hem de diferenciar, encara que sigui una necessitat, que és una necessitat que ningú no s'ha mort de no tenir sexe. Vull dir que hem de respectar-ho i al final està responent a les necessitats del moment. Podem estar en un moment en què realment no necessitem aquesta sexualitat, pel motiu que sigui, perquè estem mandrosos, o perquè, mira, no estem connectats amb aquesta part de nosaltres, o potser que estiguem en un procés de sanació i també estem deixant la sexualitat de banda perquè ens hem de curar i ens hem de cuidar, per exemple, sí, després d'un part.
També inclou els processos de dol? Pregunto.
Sí, perquè en un procés de dol, emocionalment, l'estat no és òptim per abordar una relació sexual, i menys des del lloc que ho estem fent habitualment, amb aquest patró guió del que no podem sortir, aquest protocol que no és tan connectat des del plaer, que podria arribar a ser sanador, no? Fer sexualitat des de la consciència, des del model que proposa l'Emma.
Clar, i és recordar que sexualitat no és igual al número de penetracions, que això és important, no? Que a vegades hi ha aquesta pressió perquè no és com no tenim sexe, però perquè no tenim penetracions. I clar, i és que és desmuntar aquest mite o aquesta idea de sexe que ens han donat, perquè jo puc estar en un procés de dol i necessitar molt l'abraçada i la connexió amb la meva parella, i això ja té que veure amb la sexualitat, no? I no té per què acabar amb una penetració. Aleshores, la idea és aquesta, no? No associar sexe amb només penetració, que és el que passa molt a les consultes, que ens trobem aquest, no, aquesta pressió de que hi ha d'haver... No, la meva parella no estem tenint sexe, però sí que esteu tenint, no, moltes carícies, esteu tenint, no, tota aquesta part afectiva, però clar, no, hi ha aquest bloqueig de pensar que com no tenim una penetració o com no hi ha un orgasme, doncs no s'està tenint sexe.
Estem a la recta final ja d'aquesta conversa sobre la sexualitat a foc lent, que parteix a partir de tota aquesta reflexió de la Montse Mazón sobre el desig en resposta. Tu, quan vas fer aquesta reflexió per donar-la a conèixer a la teva audiència, pensaves inicialment en les dones amb menopausa?
Doncs no pensava en les dones amb menopausa, perquè jo crec que com he dit abans, insisteixo en que el desig aquest més espontani, pues, passa més en els primers moments d'una relació, no? Si te'n vas de vacances a les illes gregues, potser es torna a despertar, no?
Sí, pensaves més en les parelles de llarg recorregut?
Pensava més en les parelles de llarg recorregut, sí. I amb això, vull dir, una mica el missatge era aquest, no? Que no tirem la tovallola, no? Que si fa dies que no, o mesos, o hi ha parelles que porten anys sense sentir aquest desig i no van a consulta, que dic jo, si t'haguessis esquinçat un turmell, aniries demà o aquesta tarda, urgències, no? Per què deixem la sexualitat de banda?
I per les dones a menopausa és espectacular. Per elles és com un florir de nou la sexualitat, i és una oportunitat per viure la sexualitat des d'un altre lloc, no? Les dones a menopausa venen a consulta amb aquest bloqueig, justament de dient com necessito com un permís de que ja no fa falta que tingui sexe amb la meva parella. Aleshores, quan descobreixen que pot haver-hi una altra manera, és un nou florir per elles, així com també passa amb persones que han passat per un procés de càncer, un procés oncològic, i, no, o persones amb bloquejos, per exemple, que han tingut abusos sexuals. Clar, aquesta manera de practicar sexe conscient és una manera de descobrir una nova sexualitat que et diuen, ah, doncs això sí, això sí que ho vull.
Emma Ribas, gràcies per tornar un cop més a l'Ofici de Viure.
Un plaer,
també
moltíssimes
gràcies.
També
a Luana Salvador, Luana, que ens ha acompanyat a través de connexió telemàtica. Em sembla que t'ha sonat abans el timbre, eh, Luana?
Sí, perdó.
Bueno, això et dona més vida, eh? Dona vida també a la ràdio. Gràcies, Luana, un cop més, i gràcies també a la Montse Mazón.
Gràcies.
Fins una altra.
Gràcies.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. En nom de la Núria Ventura, la producció, de l'Edu Arnàs, a la realització tècnica, i de la Blanca Busquets, al guió. Una abraçada.